Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, considera que ha trobat la solució per l'ampliació de l'aeroport del Prat i que altres, com Pere Aragonès, van descartar. El projecte consisteix en ampliar la pista més propera al mar en 500 metres en direcció a la Ricarda i que arribarà als 3.160 metres de longitud. I què passa amb l'afectació de la Ricarda? Doncs es compensa amb 250 hectàrees d'espais mediambientals del Delta de Llobregat i una anella verda per minimitzar l'impacte sobre aquesta llacuna, la Ricarda. Bona tarda, sóc Carlos Losada i al cap i a la fi Illa valida la proposta que va fer AENA al govern de la Generalitat l'any 2021. L'ampliació de l'aeroport significava tocar la Ricarda, una reserva natural del Delta de 135 hectàrees. No hi havia més alternatives. Amb aquest projecte no hi ha pràcticament afectació a l'altre extrem de la reserva natural, com és el Remolar. Sergi Tor, bon migdia.
Hola, bon migdia, Carles.
Doncs un projecte pactat entre el govern de la Generalitat i el Ministeri de Transports amb el vistiplau d'AENA amb un pressupost de 3.200 milions d'euros. Quin calendari hi ha a partir d'ara i quan s'acabarien aquestes obres?
Doncs mira, l'hora estaria acabada inicialment el 2033, és a dir, d'aquí 8 anys. Ara s'inicia la redacció del pla director de l'aeroport, les redaccions tècniques i mediambientals. L'aprovació d'aquest pla director estaria prevista pel 2028. Les obres començarien el 2030 i es preveu, com dèiem, la seva finalització 3 anys després, al 2033. Les obres tindrien un cost, com tu molt bé has dit, a Carles, de 3.200 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, detalla com seran i on es faran les obres de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
3.200 milions d'euros. Les principals actuacions són les següents. La remodelació de la terminal T1. La remodelació i actuacions de millora a la terminal T2. Millores associades a la pista del mar, així com una sortida ràpida de la pista creuada. L'allargament de la pista del mar i el nou edifici de la terminal satèl·lit, la futura terminal 1 satèl·lit, TUS, que comportarà també amb la construcció d'un tren subterrani per connectar-la amb la T1, una millora substancial per als viatgers.
Pel president de la Generalitat, en Barcelona i alhora Catalunya ja no poden esperar més per impulsar aquest projecte i que aquesta obra garantirà la competitivitat de la capital catalana durant les pròximes dècades amb l'ampliació de destinacions i millora de les connexions aèries. Recordem que l'aeroport del Prat va rebre l'any passat un total de 55 milions de passatgers, dels quals 23 milions tenien com a destinació Barcelona.
Sergi, el projecte però no passarà pel Parlament de Catalunya i ella defensa que compleix amb normativa europea. Mentrestant, l'alcaldessa del Prat, Alba Bou, el rebutja i no entén què vol dir ella quan parla de renaturalització del Delta del Llobregat, oi?
Sí, totes les parts implicades són conscients que el projecte l'haurà de validar Europa. Molt sensible, per cert, amb temes ambientals i que serà la clau. Serà l'any 2022, quan s'haurà d'aprovar aquest pla director urbanístic, que ara es començarà a redactar, com dèiem, i que aquest pla director ha d'incorporar la declaració ambiental estratègica. I aquí els controls al projecte confien que la Unió Europea ho rebutgi. I ja accepta, a cap i a la fi, la proposta d'AENA del 2021 d'ampliar 500 metres la pista més pròxima al mar. Per tant, hi ha una afectació a la Ricarda, reserva natural i protegida, i aquí està el gran debat. Illa defensa la compensació de 250 hectàrees i parla de renaturalització del Delta, i per Illa aquest projecte té l'estàndard europeu mediambiental.
Impulsem tot un seguit d'actuacions ambientals que ens permetran millorar substantivament el Delta del Llobregat. Es guanyen més de 250 hectàrees d'espais renaturalitzats. Això vol dir multiplicar per 10 la superfície afectada mediambientalment per l'allargament de la pista. Una millora alineada amb Europa que compleix escrupolosament amb els criteris de la Unió Europea per preservar i més encara millorar el Delta del Llobregat.
Els comuns ja han promès confrontació. El seu diputat al Parlament de Catalunya, David Cid, diu que és una obra del segle XX i no del segle XXI caduca. Han perdut a força amb la pèrdua de l'alcaldia de Barcelona d'Ada Colau, però mantenen l'alcaldia del Prat i aquesta serà l'administració que agafarà la bandera en contra de l'ampliació. Aquest matí ja l'alcaldessa del Prat, Alba Bou, contrari a tocar la Ricarda, ha criticat a Salvador Illa i refusa la seva compensació ambiental.
No cal renaturalitzar allò que ja ho és. I això és exactament el que tenim en el nostre terme municipal i en els espais del Delta. Els espais naturals del Delta Llobregat, tant el Remolà com la Ricarda, el Remolà Filipines com la Ricarda, ja són espais naturals protegits per la Unió Europea. No cal renaturalitzar allò que ja ho és. En aquelles, ell parlava de compensar i renaturalitzar unes quantes hectàrees, no sé quines i no sé on...
Com dèiem, la clau serà d'aquí 3 anys, el 2028, quan s'aprovi el pla director urbanístic d'incorporar aquesta declaració ambiental estratègica. Ja per aquest dissabte, la CUP ha convocat a les 12 del migdia una manifestació a la plaça de la Vila de Prat en contra de l'ampliació. Per la seva part, Foment i la Cambra de Comerç de Barcelona consideren que l'ampliació és necessària i estan d'acord que s'impulsi un projecte que inicialment, veurem què és el que passa, hauria d'estar acabat el 2033.
Doncs ja veurem si es compleix. Compleixen tots els terminis. D'entrada, el que sigui sobre la taula, un nou debat serà intens, molt acalorat, setmanes, mesos, dies, entorn a aquesta proposta d'ampliació de l'aeroport del Prat. L'última paraula, però, com sempre, recordem-ho, la tindrà la Unió Europea. 4 minuts, 2:43, àrea de serveis. Dimarts de calor intensa a tota Catalunya, amb temperatures que arribaran al llarg del dia als 38 graus a les comarques de Ponent i als 34 a molts punts de la Catalunya interior. A la costa es quedaran per sota d'aquestes màximes que us estava comentant. Durant aquest matí el sol s'està combinant amb bandes de núvols, molt prims, això sí, que deixen el cel enterbolit, i a la tarda s'esperen tempestes al Pirineu, Prepirineu, i avançada a la tarda també a la Catalunya central. Localment poden ser fortes aquestes tempestes amb calamarsa o pedra. També hi haurà fortes ratxes de vent associades a aquestes tempestes. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès ja avisos per intensitat de pluja a les comarques de Girona. Molt bé, ara sapiguem com està la xarxa viària. Avui amb la Fina Araque. Fina, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a Vilaseca, en el ramal d'accés de l'autopista P7 a la C14. En aquest punt la calçada es troba totalment tallada arran d'un accident mortal, amb una víctima mortal. En aquests moments es continuen fent desviaments cap a l'autovia A7. També destaquem que hi ha hagut un accident entre un turisme i un camió a l'autovia 2, a l'altura de Castellbisbal. En aquest punt hi ha dos carrers fallats, només hi ha un carril obert a la circulació i hi ha 6 quilòmetres de retencions a la calçada en sentit Martorell, en sentit Lleida. Altres punts amb complicacions són l'autopista P7 a Parets del Vallès, on hi ha un vehicle avariat que talla un carril a la calçada en sentit nord i provoca 3 quilòmetres d'aturades des de l'altura de Mollet del Vallès. També la mateixa autopista P7, un accident a l'altura de Biure. També en aquest punt hi ha 2 carrils tallats, només un d'obert a la calçada en sentit sud, en sentit Barcelona, i provoca la incidència 1 quilòmetre de retencions. També destacarem la C-17 a Mollet del Vallès, aturades en sentit Barcelona, i pel que fa als accessos més immediats a la capital catalana, circulació molt lenta a les rondes de Barcelona, concretament a la ronda a dalt, a l'altura de Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i també a la ronda litoral, a l'altura de la zona portuària, 6 quilòmetres aturades en sentit Llobregat. De moment això és tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'estiu té ganes d'arribar, us ho explicava ara, amb temperatures que avui rondaran ja els 28, els 38, 39 graus a les comarques de Lleida, i els termòmetres encara pujaran molt més al llarg dels pròxims dies. Concretament, des d'avui i fins dijous s'espera un repunt tèrmic notable a bona part de Catalunya. Les màximes fins i tot poden superar els 38 i 39 graus en algunes zones de l'interior. Les zones més afectades per aquest repunt tèrmic seran, com és habitual, l'interior de Catalunya, comarques de Lleida o la depressió de l'Ebre, concretament. I amb l'arribada de l'estiu i també del bon temps, una de les activitats preferides per a molts és anar a la platja o a la piscina, rebullar-se i parar el sol, amb el que hem de fer molta precaució, fer-ho molt de compte. Val a dir que l'exposició al sol és necessària per mantenir, per exemple, una bona salut, en aquest cas amb uns nivells adequats de vitamina D, que té un component molt destacat a la nostra salut. També té els seus beneficis psicològics, però és fonamental que es faci sempre amb molta precaució i prenguem mesures per evitar els múltiples efectes nocius que també pot tenir per a nosaltres l'estar exposats moltes hores al sol. D'aquí un moment ho parlarem amb el dermatòleg Ramon Grimal. Abans ha visitat aquest matí Herrera en COPE Catalunya i Andorra el delegat de Catalunya de l'EMET, el Ramon Pascual, que ha explicat a la Yolanda Canales quin estiu ens espera en clau meteorològica.
Doncs que hi ha un 70% de possibilitats de que aquest estiu sigui més calorós, per sobre de la mitjana, en definitiva, la zona del Mediterrani, Balears i Canàries, i d'un 60% a la resta d'Espanya. I això que l'any passat ja va ser el tercer més càlid que es va registrar a Catalunya només darrere del de 2022 i 2023. De quants graus estem parlant? Ramon Pasqual diu que estarem al voltant d'un o un grau i mig més, depèn de la mitjana de les màximes i de les mínimes, però recorda que les onades de calor sovintegen més i són també més intenses.
Podem estar a un grau, un grau i mig, clar, la mitjana sempre queda molt diluïda, no?, perquè s'ha de tenir en compte les màximes i les mínimes, però sí que ens trobarem segur amb algunes onades de calor, això ja passa cada vegada d'una forma més freqüent i més intensa, i per tant hem d'esperar, doncs, com ja ha començat a passar, ja hem tingut aquesta darrera setmana temperatures força per sobre del normal.
Però no només afecta les temperatures diurnes, també les nocturnes. Ja hem de parlar més sovint de nits tòrrides, en detriment de les nits tropicals.
També estem enregistrant cada vegada amb més freqüència nits tropicals, que són aquelles que tenen una temperatura mínima superior als 20 graus. Això ja comença a ser pecat a minuta, però el que tenim més freqüentment són nits tòrrides, amb temperatures mínimes que no baixen dels 25 graus. Això especialment passarà d'aquí uns mesos, un mes, un mes i mig, al litoral i prelitoral, quan l'aigua de la temperatura de l'aigua del mar aquí superficial a la Mediterrània ja s'hagi escalfat.
Vol dir això que cada any serà més calorós que l'anterior? No. El delegat a Catalunya de l'AEMET explica que hi ha pujades i baixades, si bé és cert que és en aquest segle quan més anys s'han concentrat amb temperatures per sobre de la mitjana.
La tendència és que les temperatures vagin pujant, però sempre es fa en forma de dent de serra, en el sentit de que no vol dir que tots els estius siguin amb temperatures superiors al de l'estiu anterior.
D'acord.
No forçosament, pot haver-hi estius un pèl més frescos que l'anterior, etc. Però vaja, si agafem els estius més càlids dels últims 50 anys, es concentren tots al segle XXI.
I si puja la temperatura, també al mar, al Mediterrani, això pot ser combustible per forts aiguats a l'agost i a partir de setembre especialment. Si bé Ramon Pasqual precisa que també calen altres factors, com per exemple l'entrada d'aire fred.
Doncs ja hem escoltat els que es diuen des de l'Agència Estatal de Meteorologia que ens s'atansa un estiu d'aquells potents, que tornarà a fer molt sol i molta calor. I per tant, sobretot, els que els agrada molt i molt anar a la platja han d'estar advertits dels riscos i perills d'una exposició molt continuada i sense protecció al sol. Els dermatòlegs tenen molt a dir i en saben molt d'aquesta qüestió. Doctor Ramon Grimal, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Aviam, el que comentava ara, es preveu un estiu de molt de sol, de molta calor, i cal anar molt en compte quan anem a la platja. No existeix, doctor, crec jo, un bronzejat segur i saludable, la veritat. S'ha d'anar molt en compte.
Sí, podríem dir que el que ens agrada del canvi aquest de color de la nostra pell i que la majoria de persones ho veu com un fenomen atractiu, en realitat és un mecanisme de defensa que té el nostre cos per intentar que la radiació solar no li penetri. Per tant, quan ens exposem al sol, realment no ens estem posant bonics. El que fa la pell és dir, pel tanto, que això no m'agrada, deixa'm que em defensi. I fa dues coses. Una és que s'engruixeix una mica, la pell es torna més gruixuda per defensar-se d'aquesta radiació solar i es pigmenta per evitar que aquesta radiació pugui danyar les cèl·lules de la pell. Per tant, el que nosaltres veiem socialment com una cosa bonica, agradable, plaent, realment és una mica el contrari, és un mecanisme que intenta fer la pell. I fixeu-vos que en els pèls rojos o les persones molt rosetes, aquells que els hi surten aquelles piguetes que tanta gent nota tan mones, allò és el doble de perillós, perquè en allà hi ha un mecanisme que no és massa eficaç, que és que el cos intenta defensar-se de la radiació solar i no ho sap fer, perquè aquelles persones de pell tan clara tenen molt poca melanina, i llavors el que fa és que es taca el cos amb l'intent de defensar-se, no sap fer una pel·lícula sencera, sinó que fa aquelles taquetes petites que la gent ho troba bonic, però realment els dermatòlegs se'ns esgarrifen i se'ns posen els pèls de punta.
Com ho veieu? És un toc d'atenció, podríem dir, de la pell quan ens posem tan broncejats, no? Doctor, quina part del cos és la més vulnerable?
Bé, els càncers de pell, en la major part dels casos, els veiem en la cara, en les mans, en l'escot, en els homes que no tenen cabells en el cap, en la closca, de vegades a la punta de les orelles. És a dir, les zones on anem rebent radiació solar cada dia. Podríem dir que el càncer de pell no és per aquests dies de vacances que tenim, perquè quasi mai no tenim prous vacances, sinó que és per el sol acumulat
al llarg de la vida, i per exemple un càncer de pell en la panxa, que és on podem posar la panxa a l'estiu quan ens posem un biquini, doncs és rar que el veiem en allà, i la gent doncs amb això també cometen aquest error, no? Que només estan al tanto durant les vacances de protegir-se correctament del sol, però és la radiació acumulada al llarg de la vida el que en la major part dels casos provoca el càncer. Per tant, si surto el diumenge a caminar, si faig una excursió, si vaig a la muntanya, si surto a fer esport, aquests moments també val la pena protegir-se, perquè la cara, l'escot, les mans, és on més càncer veiem, que és on més acumulem radiació solar al llarg de la vida.
Arribem aquí, doctor, al tema de les cremes solars. Avui en dia les cremes protegeixen millor que abans? Han millorat?
Sí, sí.
Ens donen una falsa sensació de seguretat, ara, les cremes aquestes que hi ha?
Bé, va haver-hi un moment que va haver-hi un error greu, que les cremes protegien només d'un tipus de radiació sense treure l'altre, és a dir, protegien dels rajos que cremen, que són els UVB, i deixaven passar els UVA, de manera que un no es posava vermell, no es cremava, però en canvi es bronzejava. Avui sabem que els UVA, per això els llits artificials d'UVA són tan perillosos, els UVA provoquen mutacions cel·lulars i són responsables d'un tant per cent molt important del càncer de pell. Per tant, abans les cremes solars cometien aquest error. No em cremo, però deixen passar la radiació que em posa moreno. Avui la majoria de cremes protegeixen de l'UVA, de l'UVB, per tant no ens cremem ni tampoc ens pigmentem si ens les apliquem de forma correcta. L'altra cosa és que si em preguntes quina és la millor manera de defensar-se del sol, evidentment la millor manera no són les cremes. La roba és molt més eficaç. La roba no contamina, no va amb envasos de plàstic, no caduca, no has de pensar reaplicar-te-la cada dues hores, la roba no et descuides dos centímetres quadrats que allà no li has posat, la roba, si et passes la tovallola, doncs no marxa d'aquella zona, etc etc. No? Per tant, realment el que els vulgui protegir i no es vulgui autoenganyar, que no es tregui la samarreta quan està a la platja amagant-se del sol. L'altra cosa és que jo no em vull protegir, jo vull que em toqui. Bueno, doncs llavors tu mateix, no?
Assumeixes un risc, no?
Sí, és clar, cadascú que faci una mica el que vulgui, no? Però si realment el que es vol protegir és molt més assenyat, que és el que feien els pagesos de tota la vida, els pagesos que havien de fer 10-12 hores al dia a l'aire lliure, ningú no anava amb tirants. Tothom sabia que la manera de protegir-se era en màniga llarga, pantalons grans i un bon barret de palla. No? Aquesta és la manera que et protegeixes realment del sol, si això és el que vols.
Clar. Doctor, arribem al tema dels nens. Els nens, les criatures, han d'utilitzar una protecció especial diferent de la dels adults o han de portar aquests tratxos que veiem habitualment que els protegeix tot el cos pràcticament, doctor?
Bueno, depèn molt del tipus de pell del nen, amb això de la pell, cada color de pell és molt diferent, sobretot si els nens són blanquets, si són rossets, si tenen els ulls verds, els ulls blaus, aquestes criatures tenen la pell molt més vulnerable a la radiació. I penseu que fins als 6 anys d'edat, la protecció natural de la pell és quasi zero, per tant, és un disbarat portar les hores fortes del dia durant els mesos de més calor els nens a la platja si no tenen 6 anys, perquè el risc de que els hi faci mal al sol és altíssim. Si per motius socials o personals o el que sigui, doncs us sembla que heu de fer-ho, doncs deu que sigueu supercurosos i utilitzeu roba. La roba dels nens funciona molt bé i penseu que aquest any amb la calor es preveu un altre any de moltes meduses i aquestes robes que comentaves, que són petits filtres de neoprè molt primets, que s'ajuguen molt de pressa, no cal treure-se'ls ni per banyar-se i permeten que els nens estiguin protegits no només de la radiació solar, sinó també de les picades de medusa. I el que necessiti arguments per convèncer-los, doncs jo crec que aquest és un argument molt potent,
molt
perquè
potent.
El que li hagi picat una vegada una medusa se n'en recorda per tota la vida.
Molt bé, doncs ha estat com sempre un plaer i un luxe escoltar els consells i les recomanacions d'un autèntic mestre i expert en la matèria, el doctor Ramon Grimal, el dermatòleg Ramon Grimal. Doctor, moltíssimes gràcies, bona tarda i molt bon estiu, eh?
Moltes gràcies a vostès, igualment, bon estiu.
Doncs heu escoltat les recomanacions del dermatòleg Ramon Grimal. Si heu d'anar a parar el sol aquests dies a la platja, molta, molta protecció. I te parlo ara d'una nova associació de mares amb fills tutelats per la DGAIA que han demanat avui la dissolució i no pas el canvi d'aquesta institució, el canvi de nom i d'orientació d'aquesta institució. Les dones asseguren que la Generalitat els ha segrestat els seus fills sense motius ni tampoc cap ni un informe. T'ho explica la Clàudia Moreno.
Les mares afirmen que la nova dgaia no canvia els mètodes que s'han executat fins ara. Per això demanen diàleg amb la Generalitat per tractar la problemàtica general i els casos particulars. La Ruslana, una de les afectades, explica per què el canvi de nom no és suficient.
El cambio de nombre no supone cambio estructural, no es más que un lavado de cara de una institución de la que se ha evidenciado su mala praxis.
Les mares demanen a la Generalitat que les escolti i retorni els fills a les seves famílies. Asseguren que els menors estan pitjors sense la família biològica i la seva versió dels fets no s'escolta. Sostenen que només es pren en compte la versió de les autoritats. Així ho explica l'Àngeles, que ho ha viscut des de les dues posicions.
Todas tenemos en común lo mismo, que hay muchos informes que no nos benefician, a pesar de tener otros que sí nos benefician, y los que nos benefician no los tienen en cuenta. Solo tienen en cuenta los negativos y si los pueden tragiversar mejor. Hoy también quiero hablar yo de no solo como madre afectada, sino como niña afectada. Yo he sufrido ciertas situaciones en la familia acogedora que yo estuve y en mis informes de día de hoy no aparece nada.
El que consideren més greu de la situació és que infants sans i feliços pateixen angoixa a causa de l'arrencament del seu entorn familiar. Això deriva en mares i menors ser medicats sense diagnòstic previ.
Gràcies, Clàudia. Obrim ja un parèntesi per publicitat i després la Yolanda Canales t'explica per què el 30% dels menors de 5 anys, atenció, el 30% de nens i nenes menors de 5 anys tenen problemes d'insomni. 2 minuts i t'ho explico.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
32 equipos. Un nuevo campeonato. El fútbol estrena formato. Y en COPE...
Bueno, esto va a empezar, Manolo.
Ya estamos preparados para contártelo.
¿Quién me llama?
La cobertura más completa del primer mundial de clubes de la historia. Todos los partidos de los equipos españoles y cada día el mejor de la jornada. En tiempo de juego con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y junto a ellos Rubén Martín y todo el equipo de comentaristas de COPE.
¡Viva el fútbol!
El partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas.
Del 14 de junio al 13 de julio, en directo desde Estados Unidos, el Mundial de Clubes en COPE.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El darrer informe Faros de l'Hospital de Sant Joan de Déu alerta de les conseqüències negatives que té dormir poques hores per a la població infantil. Els metges asseguren que es tracta d'un trastorn molt més prevalent del que la gent es pot arribar a pensar. Explica'ns, Yolanda Canales.
No només és més prevalent, sinó que té més conseqüències del que es pensa. Anem a pams. Un 30% dels menors de 5 anys ja pateix insomni, dades que són especialment preocupants, diuen els experts, en cas dels adolescents. En aquest cas, una mica més de la meitat dorm menys de 8 hores i això afecta el seu rendiment escolar en un 24% dels casos. I després estan les conseqüències. Físiques, amb alteracions de creixement, predisposició a l'obesitat, hipertensió o diabetis, també de conducta i problemes de salut mental i neurocognitives, com problemes de memòria o de concentració. Segons els experts, els horaris acadèmics són un dels principals factors que afavoreix l'aparició d'aquests trastorns del son, especialment entre els adolescents. Segons el coordinador del grup de son i cronobiologia de l'Associació Espanyola de Pediatria, Gonzalo Pin, Els horaris dels instituts van contra natura. Recorda que mentre la població adolescent està predisposada a anar a dormir més tard i a despertar-se també més tard, quan arriben a l'institut s'avança el seu horari i les classes comencen a les 8 del matí. I el pitjor dia de tots, el dilluns a primera hora, perquè els adolescents arrosseguen el seu particular jet lag.
Que justo el lunes, o un día después de fiesta, de 8 a 10 de la mañana, es el peor momento para poner un examen, porque es cuando el adolescente está más adormiclado, porque ha hecho su jet lag, ha cambiado su horario el fin de semana. Saben ustedes que el jet lag tarda 2 o 3 días en recuperarse. Entonces, el adolescente el lunes y martes está en jet lag, el miércoles ya prácticamente recuperado, entonces pusimos los exámenes los días entre semana, el miércoles, a partir de las 11 de la mañana.
Pink conclou que els nens i adolescents acaben per tenir poc temps lliure per al seu interès lúdic i això els provoca una pobresa de temps que acaben robant-li a les hores que s'haurien de destinar a dormir per a la recuperació física i mental necessària per a l'endemà. I la solució, diuen els professionals, hauria de ser integral.
Gràcies, Yolanda. Ja ho he escoltat, doncs. No molesteu a les criatures fins a les 11 del matí, sobretot els dilluns, eh? Sobretot, eh? Molt bé. Plaga de conills. La plaga de conills que s'ha convertit en un greu problema per als pagesos de la Plana de Lleida, que estan en peu de guerra. Estan desesperats perquè la superpoblació d'aquests conills i la situació de sequera ha fet que, per aconseguir alimentar-se, aquests animals hagin arrastrat la totalitat de les finques, impediment i també dels cultius d'aquestes finques. Això, sumat a l'increment de costos i al fet que la collita enguany serà bastant dolenta, ha provocat que molts agricultors es plantegin plegar perquè el negoci s'ha convertit, asseguren, en insostenible. A la comarca de l'Urgell, els pagesos ja han començat a mobilitzar-se, reclamen a l'administració solucions urgents. Es queixen que ni el Departament d'Agricultura ni el d'Interior estan facilitant les eines que havien promès per lluitar contra els estralls que estan fent aquests conills. Herrera, en Cope, Catalunya i Andorra ens han explicat els pagesos que no volen exterminar, sinó equilibrar la població de conills. El desequilibri entre pagesia i la fauna és cada cop més important i a dia d'avui qui paga la factura és la pagesia, com ha explicat el Xavier Figuerola, que és un pagès afectat, ha estat, com en deia aquest matí, Herrera en Cope, Catalunya i Andorra, amb el Ricard Álvarez.
La plaga de conills continua sent un greu problema per als agricultors de les Terres de Ponent, especialment a l'Urgell. Tot i que fa anys que se'n parla, la situació ha empitjorat notablement els darrers 4 anys. Els conills s'han convertit en una autèntica amenaça per als conreus, sobretot en zones com Analec.
La plaga està millor que mai per ella. Tot això ja no ha sortit de la nit al dia. Ja és una cosa que porta 8 o 9 anys, més o menys amb petites afectacions, que han anat amb creixement, però més o menys ha estat bastant... La cosa s'ha desmarxat, per dir alguna cosa, els últims 4 anys. Els últims 4 anys hi ha hagut un creixement exponencial.
El problema s'agreuja per la falta de depredadors naturals i perquè malalties que abans regulaven la població, com la mixomatosis, han deixat de fer efecte. Ara els conills tenen més camades a l'any i amb més cries per cada part.
Estàvem acostumats a que una conilla pogués parir entre 4 o 5 conills, com a molt, i ara es donen casos de conilles que en portaven 10 o 11.
Aquesta superpoblació ha provocat danys molt greus tant en cereals com en cultius llenyosos. En el cas de la vinya o l'olivera, els conills enrosseguen l'escorça dels arbres i això pot provocar la mort irreversible de la planta.
Quan mengen aquesta escorça, quan donen tot el perímetre de l'escorça, paren el pas de la saba per la planta i aquella planta es mor.
Els agricultors intenten protegir els troncs amb plàstics o malles, però sovint no són suficients. Els conills arriben a trencar aquestes barreres per accedir a les oques. Els afectats demanen solucions efectives per controlar una plaga que, segons diuen, s'ho mengen absolutament tot i posa en risc la viabilitat de moltes explotacions agràries.
Doncs ja hem escoltat aquest pagès de les comarques de Lleida, tot preocupat per aquesta plaga de conills que li està provocant danys importants als seus conreus. Aviam què diu el Departament d'Agricultura de la Generalitat, quines mesures s'estan posant en marxa ja. Ho coneix molt bé la senyora Cristina Massot, que és la secretària general del Departament d'Agricultura. Senyora Massot, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres. I aviam, quines mesures concretes ha posat en marxa ja la Generalitat o vol posar en marxa per combatre aquesta plaga de conills que fa mesos i mesos que dura i que sembla que ara s'hi ha declarat la guerra definitiva ja. Aviam.
Mira, doncs, des del departament, bueno, primer de tot, gràcies per convidar-nos a també dir la nostra i presentar les mesures que des del departament estem tirant endavant. Mm-hmm. Nosaltres el dilluns passat vam convocar el sector i també vam fer una compareixença davant de mitjans per explicar una mica com havien anat les mesures que havien posat en marxa des del mes de gener. Vam fer una primera reunió amb el sector el 13 de gener, en el qual vam presentar un pla de xoc, no?, davant de l'agreujament de la situació de la sobreabundància de conill a Lleida. En aquell moment, doncs, vam explicar que el que volíem era sobretot millorar la coordinació entre tots els agents que teníem algun paper o alguna implicació en el control d'aquesta sobreabundància. Mm-hmm. I, bueno, aquí ens vam posar d'acord amb el Departament d'Interior, específicament amb el cos d'agents rurals, doncs, per destinar més efectius d'aquest cos d'agents rurals a la captura de conills. Per part del Departament també vam posar en marxa més efectius i gràcies a aquesta intensificació de mesures, doncs, el dilluns passat vam poder explicar que hem multiplicat per 6 els primers mesos de l'any, doncs, les captures realitzades per part dels efectius, diguem, de l'administració pública. Mm-hmm. Llavors vam passar d'uns 4.000 conills al darrer trimestre del 2024 a més de 24.000 durant els primers mesos d'aquest any.
Una barbaritat de xifres, no?
Sí, són barbaritats de xifres, però realment la sobrepoblació de conill, doncs, és molt important.
Quines espècies de conill són responsables, podríem dir, d'aquestes plagues que he dit jo, i per què s'ha descontrolat tant aquesta població?
Bé, l'espècie és el conill de bosc, d'acord? I bé, al llarg de la història, doncs, hi han hagut diferents episodis de sobreabundància de conill, si bé que sempre s'han pogut controlar o s'han controlat de manera natural a través o a causa de certes malalties que els afecten i que minven la seva població de manera natural. També el tema dels depredadors naturals. Yeah. Ara estem en una situació de canvi climàtic que afavoreix que aquesta espècie, doncs, es reprodueixi al llarg de tot l'any i no en èpoques determinades com era abans. També tenen determinades zones en què la seva cria se'ls hi fa més fàcil, com poden ser infraestructures, perquè en aquestes zones no es pot practicar la caça o la captura, com poden ser, doncs, les infraestructures de l'AVE, del tren d'alta velocitat, de l'autovia, no? També el fet de que trobin, doncs, menjar disponible en zones de regadiu, no?, com són els arbres fruiters, el cereal, etc. Mm-hmm. Doncs, bueno, doncs afavoreix, és un cúmul de coses, factors,
clar.
Sí, que, bueno, que a poc a poc hem d'anar, diguem, abordant, perquè al final, evidentment, que la captura de conills és un tema que no podem deixar, però també hem d'abordar aquesta problemàtica, doncs, des d'altres àmbits, com pot ser la recerca i la prevenció d'accés d'aquests animals a les infraestructures, no? Limitar la seva cria en zones en què no es pot realitzar aquesta captura.
Ens comentaves que els conills, sí, aquests s'amaguen als murals de les carreteres, infraestructures com l'AVE.
Com és que
no s'hi pot actuar allí, senyora
Bé, actuar, s'hi pot actuar, sí, però nosaltres pensa que gran part de captures, perquè si bé nosaltres hem intensificat molt les captures per part de l'administració pública, també tenim el suport inestimable del que és el conjunt del sector caçador. Perquè diguem que els caçadors, doncs, són responsables de la gran majoria de captures que fem. Llavors, el que és la pràctica de la caça no està permesa per un tema de seguretat, evident, en aquestes zones, en els vials, en les vies públiques i en les infraestructures públiques, doncs, per un tema de seguretat pública, i és absolutament normal. Es pot actuar, doncs, instal·lant tanques, doble tanca, no?, alguna part de la tanca, doncs, enterrada.
Dificultant, vamos.
Exacte, al final aquí el que hem de prendre són mesures preventives. Tot això ho estem abordant ja no només a través a nivell del Departament d'Agricultura, sinó a nivell de govern. Ens estem posant d'acord amb els Departaments de Territori, el d'Interior, Presidència també hi està implicat, Recerca i Universitats, i el que volem és al final definir el model de control, no?, de la sobreabundància de conill, no només com a política del Departament d'Agricultura, perquè evidentment els danys són bàsicament a tot el sector agrari, però és un tema més de govern i de coordinació entre els diferents departaments.
Tractaria, doncs, de controlar aquesta població de conills i també, doncs, equilibrar, no?, que hi hagi conills i que el sector de la pagesia pugui desenvolupar la seva tasca, doncs, amb perfecta normalitat. Molt
bé,
Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, moltíssimes gràcies per estar aquí migdia amb nosaltres. Bona tarda i que vagi molt bé.
Molt agraïda, gràcies, bon dia.
Molt bé, esperem, desitgem que les mesures que posa en marxa el Departament d'Agricultura serveixin per, en fi, equilibrar aquesta població entre els conills i els pagesos, que hi hagi, doncs, bona convivència i que tots puguin viure amb harmonia, en certa manera, no? Deixem el món de l'agricultura, anem fins a Badia del Vallès, que s'estan preparant ja per ser el primer municipi d'Europa lliure d'amiant. Ajuntament i veïns encara en perfil la retirada d'aquest producte dels 127 edificis afectats. Això sí, no tenen un calendari gaire clar. Elia Quatrecases.
Badia del Vallès vol ser el primer municipi d'Europa lliure de fibrosament. Aquest material, molt utilitzat a la construcció, es trenca amb facilitat. Quan això passa, s'allibera una pols tòxica que, en ser inhalada, pot provocar malalties greus com el càncer de pulmó. L'alcalde, Josep Martínez València, detalla com es duran a terme els treballs de retirada.
Són 127 comunitats que en aquesta primera fase retirarem l'amiant sense haver-ho de reposar. Farem una segona fase, que en aquest cas seran 38 comunitats de veïns, on farem la retirada de l'amiant, principalment en les taulades, i una posterior reposició. Ara mateix estem en procés d'exposició pública de tots els projectes.
No obstant això, hi ha neguit i temor per part dels veïns. Ho explica Ricardo Pérez, representant d'una de les comunitats de veïns.
El plan informativo, bien. Lo único que le ha faltado ha sido fechas, pero bueno, si no se pueden dar porque la cosa va como va, pues bloques que tienen tejado de amianto y lavaderos de amianto y demás, estos sí que van a tener su problema.
L'empresa encarregada dels treballs i l'Ajuntament insisteixen en que la seguretat està garantida en tot el procés. Asseguren que no hi haurà cap risc per a la salut dels veïns. La retirada de l'amiant tindrà un cost de 3,5 milions d'euros i serà subvencionada en la seva totalitat per l'Agència de Residus de Catalunya.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Joan Balloni, què tal?
Hola, Carlos, bona
3
tarda.
3 i 5, Esports Cope. Recuperem el culebrot de Joan García, ja sí. Amb els últims capítols o no encara? Aviam.
No, sembla que sí, que clar. Estem vivint els últims capítols ja. De fet, els advocats del futbolista han estat aquest matí a la Ciutat Esportiva, acabant de fer la paperassa oportuna per poder anar a Madrid a pagar els 25 milions de la clàusula. Això farà que Joan García es desvinculi de l'Espanyol i que pugui ser anunciat probablement demà, com a nou futbolista del Barça. L'Helena Condis també ens explicarà d'aquí uns minuts l'altra part de la història que afecta a Ter Stegen, com està l'actual capità i porter del Barça. Escoltarem també a Deco, el director esportiu del Barça, que ha parlat del mercat, i a Javier Tebas, a l'Esportscope d'avui. Estem pendents encara dels partits de seleccions, partits de classificació pel Mundial del 2026. Avui, per exemple, encara han de jugar De Jong amb la selecció d'Holanda, Araujo amb l'Uruguai o Rafinha amb la selecció del Brasil. Rafinha es va perdre el primer partit per sanció. Avui ja podrà jugar a les ordres de Carlo Ancelotti. El Real Madrid ha presentat aquest matí al central Hausen fins al 2030. A l'Espanyol ha fet oficial dos fitxatges aquest matí, els de Hugo Pérez, central, procedent del Villarreal, i de Marcos Fernández, davanter, procedent del Betis. Analitzarem també avui amb calma la temporada en blanc del Barça de bàsquet, que ha caigut eliminat en quarts de final de la Lliga CB davant de l'Unicaja. Parlarem també de futbol sala, que avui el Barça té un partit clau, és el segon partit de la sèrie semifinal, Barça-Palma, al Palau Laurana. El Barça va perdre el primer partit, per tant, si perd avui quedarà eliminat, si guanya forçarà un tercer i definitiu partit per classificar-se per la final. I també en Fórmula 1 ha quedat definit el calendari del 2025. El Gran Premi de Barcelona-Catalunya, que ara a partir d'ara es dirà així, es disputarà o es celebrarà del 12 al 14 de juny al circuit de Montmeló.
No us perdeu Esports Cope, 3-5 minuts, bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
D'aquí uns instants arriba Pilar García Muñiz, comença la tarda i et seguirem explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.